Seguim a Ràdio Benicarló al nostre temps d'entrevistes, les entrevistes que tenim als informatius centrals, i avui anem a parlar d'una exposició que tenim al MUCB, una exposició prou interessant que es diu Bestiario Personal. Està plena de veritat, heu d'anar a veure-la perquè està plena de criatures que semblen moltes fantàstiques però que no ho són, a més amb diferents tècniques de dibuix disponibles. Tenim amb nosaltres avui a Ràdio Benicarló a l'artista que ha creat aquesta exposició, que és Domènec al Col·legi. Mingo, si em permetes, què tal, com estàs?
Molt bé.
Estem encantats de tindre't així a Ràdio Benicarló per a parlar de l'exposició que tenim al MUCB, però abans de començar, per a conèixer-te una miqueta més, conta'ns una mica com comences tu dins del món de les arts gràfiques.
Pues de meravella, la veritat. M'encanta. M'encanta dibuixar. Ha sigut la meva passió des que era menudet, la veritat.
I tema en quant a estudis que has cursat professionals, perquè, si no m'equivoque, ja no només el tema del dibuix, sinó el tema del disseny gràfic. Conta'ns una mica.
Dibuix, il·lustració, he estat jo. Jo he estudiat a Sardi. La meva professora va ser Antònia Ripoll, d'acord? Que la tenim aquí, bueno, no està aquí ara mateix, però la tenim aquí al costat.
Està al darrere.
Sí. Ella m'ha ensenyat absolutament tot el que sé sobre el dibuix. Vale? Ella ha sigut la meva mentora, tant dins de l'escola com de vida.
I aquesta experiència dins de la formació que ja t'ha donat, com ha sigut?
Perfecte. Molt professional per part d'ella.
Parlarem ara de l'exposició de Bestiario Personal. Si tingueres que definir-la una miqueta, de què es compose, de què es composa aquesta exposició, com ho faries? Què és Bestiario Personal?
Bestiario Personal és més un estudi que una obra. És un estudi tant per la part lineal de la composició, quan dibuixes en llapis, a una bèstia, a la reula que sigui, tant quan, entre comilles, dissecciones la línia i la simplifiques, com per la part del color, en quant a l'acrílic es refereix, i després hi ha el salto al digital. Ja és una altra manera de dibuixar. La gent moltes vegades se pensa que són fotografies o que és una còpia, o no, però és exactament la mateixa forma. Continues usant la mà per a dibuixar, continues usant el cap per a composar i continues aplicant-li colors per donar-li vida a l'obra.
L'única cosa que canvia, per dir-lo d'alguna manera, és el suport, no?, on dibuixes.
Sí.
Però continua sent un dibuix que es fa en tableta
en
gràfica.
En tableta gràfica, sí.
Sobre les criatures que composen aquesta exposició de Bestiario Personal, és molt interessant perquè n'hi ha bueno, reals que podem trobar a la mar, però també n'hi ha com una mena d'estudi que tu has fet d'algunes criatures, diguem-ne, pues, prehistòriques del passat.
No, fictícies.
Són fictícies.
És el que se coneix com evolució especulativa.
Ah.
O sigui, no està ni demostrat que seran així, ni demostrat que no puguen ser així. M'entens? O sigui, en aquest cas, seria inventat per part meva. Com cada animal podria haver estat adaptat a un medi diferent. Diferentment de que sigui la terra o de que sigui l'aire. Que això, per suport, a veure, no m'imagino, tinc dels catxalotes que està volant pel cel, però no m'imagino un cetàcio en les dimensions que té volant. Sin embargo, tenim, per exemple, en l'actualitat, els peixos voladors, que si bé no volen realment com les aus, tenen la capacitat de poder planejar sobre la superfície de l'aigua. I després, una de les altres obres que també tinc aquí és el saltarín del fango, que en este cas parlaríem d'una espècie que, a pesar de ser un gòbio, té la capacitat d'arrastrar-se fora de l'aigua. Algo que dins d'un altre clado d'animals tindríem los peixos lobulats o sarcopterigios, que estos són los ancestros per excel·lència dels vertebrats. Que estos, com a tal, sí que s'han adaptat bé a terra, sinó que no només s'han adaptat i han canviat de medi, sinó que damunt han desenvolupat pulmons i articulacions.
És que, per exemple, en el tema de l'estudi especulatiu, la veritat és que semblen totalment, malgrat que sí que hagi sigut que tu hagis imaginat tu com podrien haver evolucionat, semblen totalment criatures que podrien haver sigut els nostres avantpassats. Eixes criatures, com arribes tu a imaginar-te-les d'eixa forma o com valores el que podria haver sigut la seva evolució? Que em sembla molt interessant.
Imaginació pura i dura. Imaginació tal qual. A veure, te bases en l'anatomia de l'animal, vale? Però també uses el coco per a dir, pues mira, a lo millor en este li posarem potetes, no peus humans, òbviament, però, per exemple, l'hipocampo, que és el dragon marino, té les extremitats molt allargades, se nimetitza entre com les algues que porta damunt del cos, que no són algues, són parts del seu cos, però que les utilitza per enganyar els seus depredadors.
Sí.
Però en el cas de terra ferma, per exemple, són les mateixes potes sense les alguetes i nimetitzant-se com una rama de, podria ser, per dir-ho així, d'un arrossal.
I altra cosa que destaca de l'exposició és que, per exemple, en la pintura digital, que a més és increïble com es veu, perquè els colors es veuen en totes, no? Però en la digital es veuen els colors supervius i està molt, molt xulo veure-lo. També dic que es nota més en la digital i no sé si serà l'única part en què estarà basada, però t'agrada molt en el tema de la fantasia, el tema Disney, que moltes sí, de les criatures estan
en general,
basades.
Però no només Disney, en general, tot
la
en
fantasia.
General. Sí, des de la mitologia griega, egípcia, la mitologia medieval europea, bueno, passant després el tema de les il·lustracions Disney, les originals, les originals, i després també les il·lustracions dels naturalistes anglesos que feien dels animals dels seus estudis.
I com arribes tu, per exemple, en aquest últim exemple que ens has posat, com arribes tu a tota aquesta documentació, tota aquesta gamma d'art que han fet els naturalistes anglesos?
A veure, sempre m'ha encantat Darwin, a mi. Jo sempre m'han fascinat els llibres de Darwin i tant la seva teoria com el seu viatge que va fer per a demostrar aquesta teoria i la quantitat d'espècies que per una part va descobrir i que per una altra part ja les coneixia la humanitat, però que les va utilitzar com a exemple per explicar la seva teoria.
Per què vas decidir, en aquest cas, fer diferents tècniques de dibuix i d'art per a les teves composicions? Perquè tenim digital, tenim també acrílic i tenim, bueno, les primeres que comentàvem no seran com a llapis o com seran. Per què vas escollir aquestes tècniques i per què vas decidir diversificar?
Precisament, com t'he dit abans, l'obra és un estudi. Que partix des del primer moment el llapis, la dissecció per part de la línia, el color i finalment l'evolució especulativa. Que l'obra, diguéssim, final, en un principi tenien que ser estos animals evolucionats. Tenia que ser, en principi, tot un quadre enorme, de dimensions potser ja arribant al metro, i plena, un collage plena d'animals inventats en aquesta evolució. Però al final se va quedar com això. Se va quedar en aquestes 5 fases, en 10 animals cada una.
Home, el que també està bé diversificant és que et dona, o sigui, a l'espectador jo crec que li dona una mica més el temps i focalitzar-se en veure els detalls de cadascun dels animals, perquè sí que és cert que amb un mural, un collage, com que queda més espectacular, però el tema de fer-lo individualitzat crec que li dona al que veig a l'obra una miqueta més de una millor perspectiva, jo crec. En quant a la part acrílica, per a nosaltres, per a saber una miqueta, perquè, clar, no estem dins de la ment dels artistes i ens agrada també saber com feu les composicions. Quan la part acrílica, conta'ns quins animals tenim i com ha sigut la tècnica que has fet, com l'has utilitzat.
A veure, dins de l'acrílic, el que s'emplea més que res és per una part el color i per altra part el volum de l'animal. D'acord? Quan lo fas a llapis, sí que és veritat que li dones una part de volum, en quant a sombres i llums, però te falta esta part de color, perquè potser no s'entén ben encara del tot tant esta sombra com esta llum. D'acord? Quan lo passes a color és quan finalment li dones la vida a l'obra. Per exemple, si tu estàs fent lo cachalote, tens que donar-li un disseny més volumètric i més ample i més gordo a l'animal, en vista que és un cetàcio. Però, per altra part, si fas un animal que és completament fi i llis, com és, per exemple, la morena cinta, t'interessa veure-la aplanada, com aquell que digui. Saps? Jugar, per exemple, en les llums i les sobres que podria tindre una cinta.
Sí.
M'entens?
Sí. I també és que això el que implica és que has d'escollir uns animals o altres per una tècnica o una altra.
Ja sigui un animal en la pell gruesa, com si el cachalote, a tindre una pell llisa com podria tindre un pez globo, dels que no tenen punxes.
I sobre l'art digital, que és una cosa també molt interessant, que n'hi ha diferents també animals que, ja dic, ahí el que per a mi el que més destaca és eixe color, per a mi eixa brillantor, jo crec també.
Sí.
Sobre la tècnica del dibuix digital, de la il·lustració digital, millor dit, què ens podries contar per a conèixer-la una miqueta més? Perquè, clar, òbviament, nova no és, perquè ja d'uns quants anys sí. Implementada, però és com dius tu, mai s'arriba a entendre molt perquè dius, no, però això és una foto o això és IA, no, que podria ser ara... Que després parlarem d'això
també,
que em resulta interessant, sobretot tu
sí,
que fas il·lustració digital.
Sí, pregunta-m'ho després, que et diré la meva opinió.
Primerament això, conta'ns una mica en què consisteix la il·lustració digital, com es desenvolupa.
Jo no sé si recordes, quan tu les pel·lícules de Disney les has vist de l'època dorada, com per exemple Tarzán, Lo Jorobado de Notre Dame, La Bella i la Bèstia.
Claro.
Aquí, esta companyia dona el salto al dibuix digital, però què passa? Que per aquell entonces tens del mercat... Les tabletes digitals no es venien, d'acord? O sigui, només ho tenien les companyies que s'enfocaven dins del món del cine, en este cas. Després sí que les van traure al mercat, en vistes de que ja ne podien produir més en sèrie, d'acord? I sí que és veritat que per a nosaltres pues, ha sigut algo nou, el tema del dibuix digital, i a part també és algo que el perfecciona, d'acord? Perquè sí que és veritat, sí, ojo, sí que és veritat que quan fas algo a mà, quan fas en acrílic, la textura que tens una vegada ja la passes a l'ordenador en mode de foto, per exemple, és espectacular. O sigui, tu podries fer perfectament un paisatge simplificat en l'acrílic i després posar il·lustracions ja fetes en caricatura de tableta digital. I la mescla és assombrosa. ¿Vale? Però ja t'he dit, guanya molt més el dibuix fet a mà que el dibuix fet en tableta digital. El que té la tableta digital és que te facilita molt la manera de treballar. Perquè si tu, per exemple, comets una errada,
claro.
Un error. Si el fas en pintura, tens que esperar que la pintura se sequi i després tapar-ho. D'acord? I ojo, no te tornis a equivocar. Però quan treballes en ordenador, en tableta digital, és tan simple com apretar el botó de la marxa atrás.
Sí.
I ja està. Lo tornes a donar en un segon i, o jo què sé, estàs fent la composició, has fet massa menuda la figura, la selecciono i l'amplio. O les articulacions les té asimètriques, doncs n'amplio una. O la canvio, o la giro. Saps? Selecciono tota la figura, no me surto de la ratlla i faig tot el dibuix d'una. O perfecciono només una zona en concret. Mentre que en la pintura d'acrílic o en oli tens que tindre una disciplina molt més forta perquè no hi ha, diguéssim, no te dona una oportunitat de poder perfeccionar-la d'una,
sí.
Sinó que tindràs que fer-ho per fases. I t'equivocaràs, veràs els errors i després ho tindràs que tornar a fer i és així, però bueno, és el que té la pintura.
També és una mica...
És una disciplina.
Clar, també és una mica pel tema moltes voltes quan els artistes teniu encàrrecs i tal, sobretot pel tema, suposo, també de la immediatesa, que és una cosa que
sí.
Ara passa molt a tots els treballs, doncs sí que és cert que igual... M'agrada que després molta gent preferix en plan, no, a mi m'agrada una pintura a l'uso, diguem-ne, no? Una cosa així molt elaborada, que, bueno, amb tabletes fan coses molt elaborades també. Però sí que és cert que igual per la immediatesa doncs també és com que s'utilitza ara molt més i té aquest avantatge de que pots, pues, si erres, pues és molt més fàcil que quan estàs pintant en oli o en acrílic. Ara arriba el tema, perquè volia aprofitar ja que tenim així i un gran expert en il·lustració digital. A hores d'ara, un tema que està més de molta actualitat és el tema de la intel·ligència artificial, que es dona en moltíssimes especialitats, sobretot artístiques, en altres treballs es dona, però artístiques sobretot en el tema de la il·lustració, en el tema de la música també, moltes voltes. Aleshores, pues, bueno, conta'ns una mica com veus tu el panorama ara mateix i també el món de la il·lustració, sobretot la digital, que és el que més es pot semblar a lo que es fa a Mia, com pues, està afectant també d'alguna manera.
Te dono la meva opinió.
Si no dius paraulotes, es pot.
No. Anem a veure. La gent li té temor a una cosa insignificant, patètica i ridícula. D'acord? La gent s'està emparanoiant dient que estes IES faran com los Terminators i mos mataran i mos someteran a tots en un règimen totalitari i robòtic. Anem a veure. Jo he parlat en intel·ligències artificials, jo he vist intel·ligències artificials i és la cosa, em perdó, més curta, no utilizo altra paraula que sé que utilitzaria, però és la cosa més curta i estúpida que he vist en ma vida. Mm-hmm. Vale? Casos en els que, per exemple, li preguntes, dis-me hasta on acaben els confins del cosmos. Mm-hmm. I la IA acaba, jo què sé, dient el seu nom.
Sí.
M'entens?
Sí.
T'acaba dient, hola, me llamo Eva. I sí. Tu com te llames? Te canvio de tema radicalment. Per què? És molt simple. Tot el que sap la IA, vulgues o no, ho sap l'home.
Sí.
O sigui, la IA no és més que una patètica rèplica i una patètica còpia en una voz en off que te repetís coses que ja estan descobertes i coses que ja són i coses que ja s'han descobert per part de l'home. I en quant al dibuix i la música, tot el que la IA fa no és més que una patètica rèplica, una patètica còpia en una base que ja ha creat l'home. Jo que sé, per exemple, s'han posat molt de moda el que són les portades estes de fer, no sé si ho has vist, tràilers de Disney, però en, m'entens,
sí, sí,
no?
No dic
més, vale? Però
sí.
S'ha fet molta polèmica, no?, per cert personatge de la Segona Guerra Mundial, però en versió caricatura
sí.
De Walt Disney amb molt de tràiler,
sí.
No? Pues claro, què passa aquí? Que aquí tu estàs agafant una sèrie de personatges i una sèrie d'il·lustracions que com a tal la humanitat ja coneixia i ja sabia. I esta IA no ho hagués pogut col·locar si no hagués sigut per influència de l'home. Per tant, esta cosa no significa ninguna rivalitat, ni ninguna amenaça, ni ninguna cap altra cosa. No és més que una simple ferramenta, que és el que és una ferramenta que està utilitzant l'home per, jo què sé, fer una feina ràpida.
Sí, per a facilitar-se una miqueta les coses i fer la feina ràpida.
Que com a tal no veig... No li veig futur a la IA perquè són molt curtetes i són molt ridícules i no té el nivell que tindria el ser humà, ¿vale? Perquè l'art i la música, vulgués o no, són patrimoni de la humanitat, no són patrimoni de cap altra espècie, és nostre. És algo que és, diguéssim, propietat del ser humà, de ninguna cap altre ser i de ninguna cap altra màquina. La màquina és creació de l'home. Quan dic home, dic humanitat, parlo en castellà antic.
Sí. Una de les coses interessants d'aquest aspecte, que jo crec que a més has donat amb la clau de que hem de prendre la intel·ligència artificial com és que quan has mencionat el tema de los trailers de Disney,
Disney sí.
Dius...
Los fakes.
Dius, clar, i a més dius de Disney o de Pixar, vull dir, ja tens una referència.
Sí.
Ja tens una referència perquè a més la intel·ligència artificial funciona així, és en base al que tu li fiques,
claro.
O el que tu li mostres, ella farà unes coses o unes altres, però tu sempre has de mostrar-li
claro.
O ensenyar-li alguna cosa.
Ella sap el que té que posar gràcies a la forma en la que està programada.
Efectivament.
O sigui, esta màquina no entenc, perquè si li té tanta temor, si no pot decidir per si mateixa. És una ferramenta, és com... A veure, jo entenc que en el seu moment la humanitat quan va descobrir el foc pues, se van dir assustar perquè, a veure, fa llum, desprèn calor,
crema.
Ho toques i se crema, pues, entenc que puguen relacionar-ho com algo dolent, però al final és algo que ha utilitzat com a algo bo. Bueno, mentre no se li envegue de mare, claro.
Bueno, sí, claro, sí.
Llavors ja és una altra història, com la bomba atòmica. Però bueno, és el que té, els descobriments.
Sí, que
beneficien
a la part
que poden perjudicar. És depèn de l'ús que tu li donis.
Doncs, com a ferramenta sí que és cert que és bona ferramenta. I el que és més, en comptes d'eixar temor o preocupació, aprendre a utilitzar-la en el nostre benefici i poca cosa més, jo crec que es podria fer. I, bueno, finalment, Mingo, tornant al que és l'exposició, que la tindrem en el MUCBE, bueno, de fet ja la tenim disponible, què t'agradaria a tu que la gent que vagi a veure-la o el missatge que vols transmetre a la gent que vagi a veure l'exposició? O què t'agradaria, amb què es quedaren?
Que es quedin en la màgia del dibuix.
Mm-hmm.
Del goig que hi ha de veure fer algo fet a mà.
Mm-hmm.
De algo composat, de algo il·lustrat, dibuixat tant a mà com en ordenador.
Mm-hmm.
I que té la mateixa, a veure, transmetis el mateix. És la mateixa satisfacció igualment.
Mm-hmm.
Quan algo està ben fet, satisfaeix a la gent. Quan algo està mal fet, ja rechaces. Però quan algo està ben fet, s'agraeix.
Mm-hmm. Doncs, Mingo, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres així a Ràdio Benicarló. Nosaltres recomanem això, que els nostres oients visiten el MUCB a la segona planta per a veure aquest bestiari personal, que gaudeixen de l'exposició i que gaudeixen de tots els tipus d'art, ja siga digital, ja siga en acrílic o ja siga a llapis. I, bueno, he de dir que algunes criatures són molt impactants, però no totes les podem trobar o quasi ningú la podrem trobar a la platja un diumenge assolejat, o sigui que a la platja podrem tornar a anar. Moltíssimes gràcies i que tinguis molta sort.
Vale, igualment.